El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Hola, bon vespre, amics i amigues. Us parla Ignasi Miranda. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so. I una abraçada al Joan Trias i la Mercè Raga, que gràcies a Déu estan bé, però per aquestes qüestions del Covid no poden ser aquí avui a l'estudi de Ràdio Estel, sinó que ens estaran escoltant des de casa. Recupereu-vos, cuideu-vos, sobretot tu, Mercè. Sabem que esteu bé i que aneu progressant, fins que, si Déu vol, tornareu dilluns vinent. Avui, la vida consagrada, la formació acadèmica, la reflexió intel·lectual sobre temes humanístics i antropològics, també la comunicació, la vida sense fronteres per difondre la fe cristiana que s'encarna en moltes realitats nacionals, de vegades també culturals, socials. Avui parlem d'aquestes qüestions amb el nostre protagonista. Potser alguns de vosaltres ja esteu pensant de qui podem estar parlant.
El protagonista d'avui és...
El nostre protagonista d'avui és Lluís Serra i Llansana. És actualment el secretari provincial dels Germans Maristes a la província, que té seu a Barcelona i que inclou diversos territoris d'aquí, d'Europa i d'Amèrica. Lluís Serra va néixer a Igualada l'1 d'abril de 1948. Té actualment 73 anys. És, evidentment, germà marista, mestre llicenciat en teologia per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, en filosofia per la Universitat de Barcelona i en psicologia per la Universitat Ramon Llull, en aquest cas també doctor. Va ser secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya entre els anys 2008 i 2020 i director del Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat, el CEBRE. Ha realitzat tasques directives i educatives a la Universitat Ramon Llull i també ha impartit classes a la Facultat de Teologia de Catalunya, concretament a l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, a l'ISCREP, on encara exerceix en aquesta tasca docent, i també al CEBRE i Espai Lúdic. És columnista de la revista Catalunya Cristiana i col·laborador des de fa molts anys d'aquesta casa també, de Ràdio Estel. Lluís Serra és autor de diversos llibres, entre ells un que parla d'una pràctica que es diu Enneagrama. També parlarem avui durant la nostra conversa d'això, concretament el llibre L'Enneagrama de les Passions. Lluís Serra és un home pedagògic, comunicador, i ens diu, entre moltes altres coses, que ens hem de fer preguntes a la vida, perquè si no ens preguntem sobre les realitats del món, ens estem autocensurant. El saludem ja, germà Lluís Serra Llansana. Bon vespre o bona tarda encara, amb la claror del dia. Benvingut a Ràdio Estel.
Bon cap vespre.
Bon cap vespre, com està?
Molt bé.
Moltes gràcies, primer de tot, per haver-nos acompanyat avui, per haver vingut a compartir amb els oients aquesta visió de protagonista que avui focalitzem amb vostè. Primer de tot, com resumiria la seva vida, tenint en compte que vostè és religiós, però també és professor i també és home del món? Els maristes són una congregació religiosa, però és una congregació laical, és a dir, són cèlibes, homes, però viuen en el món i fan les seves feines del món. Poden ser professors, poden ser altres coses.
Més que tot seria un esclat d'interessos diversos, en el qual és evident que predomini l'aspecte religiós, però sempre imbricat, aprofundit, arrelat també amb el tema de la cultura. En l'Evangeli està molt clar que la llavor cau a terra, una terra bona, menys bona, etc. Per tant, sempre és aquest diàleg entre la fe i la cultura, que és molt important que sigui així, no? Perquè la llavor depèn d'on cauen i la nostra cultura també és important que sigui receptiva de tot tipus de valors i també, evidentment, dels valors religiosos i els valors humans.
Per tant, podem dir que la seva vida és un esclat de defensa dels valors, i així entén vostè la vida consagrada com una opció de viure radicalment la interioritat i connectar-la amb els valors, amb el món?
Bé, jo la vida religiosa l'entenc d'una altra manera, l'entenc com una missió. Què vol dir missió? Missió és ser enviat. Moltes vegades, quan una persona li pregunten què ha elegit o quina és la seva opció, ben bé del tot, l'opció és acceptar la missió, més que escollir la missió. No és tant com, per exemple, fer una orientació professional. Què voldries ser quan siguis gran? En quant, per exemple, quina carrera vols estudiar o què voldries fer exactament? La missió no sempre s'elegeix el fet de ser enviat, sinó acceptes el fet de ser enviat. Jo penso que això és un tema important, perquè moltes vegades confonem el rol social en la missió. I hi ha gent que la seva missió sembla insignificant, o el seu rol no és poc conegut, però la seva missió és sublim. Uh-huh. És a dir, moltes vegades és el ser enviat, no? D'aquí vindria, si anem als evangelis, quan Jesús, a l'últim sopar, diu: no m'heu escollit vosaltres a mi, sinó jo us he escollit a vosaltres. Per tant, aquí entrem en una dinàmica una mica no tan freqüentment d'opció personal, sinó és d'acceptació de la missió rebuda.
I vostè, en quins moments de la vida creu que s'ha sentit cridat a acceptar aquesta missió? En aquest cas, com a germà marista, una congregació, recordem, fundada per Sant Marcel·lí de Champagnat, Sant Francesc ja canonitzat, beatificat el 99 i canonitzat uns anys després.
Canonitzat el 99.
El 99, sí. Perdoni, beatificat uns anys abans, sí.
Sí. Doncs el tema aquest és un tema de discerniment. És a dir, no sempre està clar el que un vol. Sobretot en l'època del noviciat, que és un quan defineix si allò que havia pensat que podia ser, doncs és o no, discernir si aquesta veu interior que sents és una veu realment d'on ha de procedir. I, per tant, no és només una aspiració personal, un desig, una manera d'autoprojectar-se, sinó intentant escoltar aquesta paraula. I aquí sí que és el discerniment. Uh-huh. I no sempre es té clar. A poc, hi ha moments que sí que un pot saber exactament què hi ha, no? Uh-huh. Però no sempre es té clar què és el que un vol ser a la vida o a què està cridat a ser.
Vostè ha parlat de missió, per definir la vida religiosa, vida consagrada en un sentit més genèric, però també la missió és per a tots els creients, i missió també és comunicació, és comunicar una bona notícia, comunicar uns esdeveniments o un gran esdeveniment que vivim encara avui, 2.000 anys després. Com comunica l'Església? Com creu que comunica l'Església actualment? Ho fa bé? Ho fa millorable? Necessita millorar?
Jo penso que es pot, evidentment, millorar. Però hi hauria dues coses. És a dir, moltes vegades les empreses, i fins i tot els governs, etc., intenten tenir un bon servei de comunicació, cosa que jo crec que l'Església, evidentment, l'ha de tenir. Però la comunicació val la pena sempre que sigui autèntica. És a dir, si realment volem comunicar, primer hauríem de ser, perquè si no podem estar enganyant. I moltes vegades podíem donar uns productes que no existeixen, sinó que els hem projectat al mercat, uns productes culturals, espirituals, etc. I, per tant, jo penso que el que s'ha de ser és ser. El tema aquest és molt clau. I després, evidentment, sí que la comunicació ha de ser com una mica com feia Jesús, per exemple. No? És una comunicació que es feia entenedora per tothom. I després una cosa que l'Església penso que sovint s'equivoca en un punt és pensar que només ha de parlar pels cristians. Jesús parlava per tothom, no parlava pels seus només, parlava a tothom. I a vegades les pàgines més sublims de l'Evangeli, una de les quals ningú crec que dubtaria que és les benaurances, ho va fer una multitud de gent. No ho feia per un aspecte selecte o pels alumnes de la Facultat de Teologia de no sé on, sinó que ho feia per tothom. I tothom podia sentir aquest missatge. I a vegades l'Església pot tenir aquest punt que el papa actual diu, no?, d'autoreferencialitat, de tancar-se sobre ella mateixa la bombolla i dins de la bombolla fer els discursos que només s'entenen els de dins. I la comunicació, i sobretot l'Evangeli, la bona notícia, és obrir-se a tothom. I cadascú ja agafarà allò que pot agafar de la comunicació.
I potser ara, en la Catalunya actual, l'Espanya, l'Europa actual, que històricament ha estat més dominada per una cristiandat numèricament molt més majoritària, ara ens hem acostumat més a la diversitat. Potser això ens ensenya també, és un aprenentatge.
Sí, l'únic que també, com l'Església és de les institucions que ha viscut més segles, aleshores en aquesta institució li pengen els aspectes positius i els negatius. I aleshores també, al fer unes lectures multiseculars d'una institució, se li poden penjar moltes coses negatives que hi ha hagut al llarg dels segles, com a tot arreu, com a tota realitat humana, no? Uh-huh. En aquest sentit, doncs, és aquest aspecte que s'hauria de tenir en compte de relativitzar també algunes d'aquestes valoracions que es fan, perquè, clar, quan és tan gran el període, es poden trobar de tot tipus, no? I això també ens ensenya a ser humils, per una banda, i, per altra banda, no deixar-nos, diguéssim, agafar per la història només, sinó que hem de tirar endavant a partir de les coses que cada persona, cada comunitat pot anar veient que pot tirar endavant, no?
Avui parlem amb Lluís Serra Llansana, germà marista, secretari provincial dels Maristes, a la província que té seu aquí a Catalunya. Ha parlat vostè del Papa Francesc. És molt directe, la gent l'entén molt, oi? És un bon exemple de cristià que parla per tothom.
Penso que és un excel·lent comunicador. I la gent l'entén. És a dir, al final, era aquells sermons clàssics que es feien d'abans. No, ha parlat molt bé, i què he dit? Ah, no ho sé, però ha parlat molt bé. No, també interessa que sàpiga què ha parlat, no? Doncs, en general, el Papa se l'entén. Se l'entén molt bé. I aleshores penso que és un aspecte positiu. Una altra cosa és quan s'adreça a un públic determinat d'una determinada situació, doncs aleshores pot ser més explícit per aquell grup. Però quan parla per tothom, és bo que tothom, a la mesura del possible, també pugui entendre'l, no? Perquè no tot és, per exemple, un encíclic, que pot haver, doncs, els Àngelus que fa, les homilies a Santa Marta, etc. Tots aquests aspectes penso que són altament importants que es puguin entendre. Ens hem de fer entenedors. Això vol dir també conèixer les claus culturals dels receptors. I no projectar tant les nostres coneixences exclusivament, sinó intentar entendre, enganxar-se amb allò que l'altra persona pot entendre, i entendre els altres també.
Sí, perquè una cosa és el missatge, aquest tresor de la fe, aquest missatge humà, aquestes idees de l'amor i altres valors, i una altra cosa és qui escolta aquell missatge, és a dir, que també l'hem de saber adaptar, sense perdre l'essència.
Això també significarà que no només un ha de parlar en l'Església, sinó que ha d'escoltar molt. És a dir, ha d'escoltar molt, perquè en la mesura que escoltem també podem parlar i entendre els codis lingüístics i culturals de les persones a les quals una persona s'adreça, no?
Hem parlat de l'Església i de la seva missió de comunicar un missatge a tot el món. Creu que concretament a Espanya hi ha certa reticència a escoltar l'Església ara, potser perquè està pagant els efectes del franquisme o perquè no s'ha sabut adaptar encara aquesta diversitat de la qual parlàvem abans i que potser fa 50 o 60 anys no existia gairebé?
Jo penso que efectivament arrastrem aquí, d'alguna manera, el que és la història del segle passat.
Segle XX, sí. Passat, però molt recent.
I una mica abans, però nosaltres sí. Concretament, diguéssim, més concretament això, no? Per exemple, imaginem un país que conec una miqueta, no tant, però una miqueta també, seria Itàlia, no? Itàlia, clar, el paper de l'Església Itàlia va tenir un paper molt, molt bo, i aleshores doncs, té també una credibilitat significativa a Itàlia, no? I aquí doncs, el que passa és com quan diuen que hi ha un nen que s'està banyant amb una palangana d'aigua bruta i aleshores a vegades quan es vol netejar el nen es tira l'aigua i el nen, no? I aleshores també pot ser que en un canvi es tirin coses bones, es llencin coses bones i no es conservin. I aquí també l'Església, doncs, en aquest sentit, va ser víctima per una banda i per altra banda doncs, assumir papers que segurament no li correspondria, no serien bons per aquella època, i això ens ha quedat. Uh-huh. Això ha fet doncs, que també hi hagi gent que critica tot, i aleshores doncs, que critica tots aquests aspectes, i també amb raó, evidentment, que hi ha coses que no s'havien de... Una identificació no és bona en un camp polític, per exemple, i això ens ha portat, per exemple, que les lleis, les lleis generals del moviment, o la segona s'identifiqués, i això ha produït un inconvenient a llarg termini. Sí, no vol dir que totes les lleis fos així, ni tots els cristians, però aquesta és la visió que ha quedat, i ha estat un, també un, perquè s'ha vist com si tingués uns privilegis, etcètera, i això, clar, això s'ha de purificar amb el temps.
Certament, i la identificació excessiva de l'Església amb el poder polític, o a vegades al revés també, no? Del poder polític amb utilitzant l'Església, més que identificar-se utilitzant l'Església una mica com un factor de suport. En les dictadures ha passat això històricament.
Sí. El tema aquest que moltes vegades es parla de guerres de religió, jo sempre dic que una guerra de religió no és una guerra de religió, és la utilització de la religió en una guerra. Mm-hmm. Perquè si un anés a la religió, això ja aniria contra el segon manament d'utilitzar el nom de Déu en va, contra el cinquè manament no mataràs, etc. Vull dir que seria antireligiosa. Una guerra religiosa és fonamentalment una guerra antireligiosa en aquest sentit.
Certament.
Però es pot utilitzar qualsevol valor per manipular el que fos.
També és veritat, germà Lluís Serra, que el context històric de l'Estat espanyol als anys 30 va ser molt difícil, i això segurament també va fer com un dels factors que l'Església, segur que erròniament, no, s'hagués d'identificar amb aquells que van anar contra la República en un moment donat, els bisbes, més
sí,
que tota l'Església.
Sí, però que també caldria veure que també l'Església, també erròniament per l'altre cantó, doncs va ser víctima molta gent d'Església que no havia d'haver estat víctima de res.
Efectivament,
que va passar.
Efectivament.
Aleshores, doncs són aquestes... Les lluites intestines sempre són les pitjors, perquè sempre són a casa i després queden les conseqüències, les seqüeles queden i per molt temps, no? Per tant, diguéssim, clar, seria el camí d'una reconciliació que s'ha fet en part, no s'ha acabat del tot, etc.
Una reconciliació social, però també en el si, no?, dels mateixos
de tot,
cristians.
De tots els nivells, perquè tots aquí nivells. Tothom podíem haver millorat les coses, segurament.
Sí. També diem això perquè l'Església, des de fa dècades, està reconeixent el testimoni de martiri, com a beats o com a sants en alguns casos, de moltes persones que van ser víctimes en el marc d'aquella guerra, però que van ser víctimes de la fe. No està reconeixent víctimes d'un bàndol o d'un altre. Això de vegades també és una de les coses que l'Església ha de saber explicar i ho intenta, no?
Sí, l'únic que també caldria, perquè una reconciliació fos profunda, entendre les víctimes a qualsevol bàndol dels dos, diguéssim, per tenir, clar, per una banda seria una part uns, però després van ser els altres el que van tenir gent que potser no estava gens vinculada a l'Església, però també van ser víctimes d'un poder que no s'havia d'haver exercit de la manera que van exercir, no?
Entre la diversitat de l'Església i dels cristians, germà Lluís Serra, hi ha el que són tots els ordes i totes les congregacions religioses i també doncs, la vida consagrada en general, que va fins i tot més enllà del que són els ordes i les congregacions. Vostè és marista. Potser ens pot comentar breument quina peculiaritat tenen els maristes dintre del que són els ordes i les congregacions religioses?
Bueno, la peculiaritat, fonamentalment, que és una congregació, en el nostre cas no, masculina, i que, i ho has dit a la presentació, laical.
És a dir, no som preveres, cap marista és
cap
prevera.
Cap dels germans maristes, cap és prevera. El Concili Vaticà II va facultar l'Institut dels Germans Maristes, com a tots els instituts laicals masculins, que es poguessin ordenar alguns religiosos per atendre les necessitats internes de la institució. I la nostra...
Ha optat per no fer-ho, diguéssim.
Sí, afortunadament per mi, perquè va ser una opció de l'institut, i jo era partidari també d'aquesta opció, que no ens ordenessin, perquè el nostre projecte inicial no era aquest, i enteníem que havíem de continuar com estava la fundació original. No?
Molt bé.
I per tant això seria una qüestió... doncs, característica.
Sí. Sabem que altres congregacions laicals, per exemple, els germans de la Salle, sí que han ordenat algun
no,
prevere,
no, no,
però normal,
Salle,
tampoc. Mai cap?
No.
Em semblava que sí, no?
No,
bé, perfecte, gràcies per l'aclariment.
Sí, per exemple, alguns l'Orde Hospitaler Sant Joan de Déu, els marianistes, segons les congregacions, sí. Però bueno, en el meu cas, que jo només valoraria la meva, perquè altres poden tenir altres motius, i aquí no hi entro, doncs s'ha mantingut com els seus orígens, que va ser el 1817 la creació, la fundació.
La fundació dels germans maristes, el 1817. Lluís Serra, a més de ser germà marista, també és un home que ha conreat els últims anys, en les últimes dècades fins i tot, allò que es diu la intercongregacionalitat, una paraula molt llarga, és a dir, el treball sinodal de caminar junts de religiosos i religioses, concretament a Catalunya, on va néixer, fins i tot pionera a Espanya i gairebé a Europa, la Unió de Religiosos de Catalunya ja fa, doncs, algunes dècades, oi?
Sí, efectivament. El tema és que al principi... El tema és que al principi estaven els religiosos units, la branca masculina i la branca femenina. I en un moment aquí es va plantejar, ja estem parlant del 1980... la possibilitat de fer una entitat única, masculina i femenina. Això després a Espanya, que va ser la Confer, ho va fer uns 15 anys més tard, més o menys. No? Uh-huh. I a França encara més tard ho van fer. I aquí es va entendre això. Calia de veure que aquí també hi va haver, el 1966, un grup que actualment continua reunint-se, que és el grup d'abats i provincials. I des del 66... ja es va reunir, perquè en tenien dues coses, molt clares, bueno, més de dues, però dues fonamentalment. Una, el 66 és que havien de prendre una actitud intercongregacional. No podia ser que cada congregació anés pel seu cantó, sinó que la reflexió i algunes actuacions havien de ser conjuntes. I després també havia de preparar-se a veure quin seria el paper de l'Església de la vida consagrada, l'Església i la vida consagrada, quan acabés el règim de Franco. Per tant, com hauria de situar-se l'Església en una societat democràtica?
Això, la reunió d'abats provincials.
Sí, en certa manera. No prendre una opció política, sinó de dir, nosaltres, com a vida religiosa, com hem d'entendre i col·laborar i tirar endavant en un règim democràtic. Després això es va anar cristal·litzant i parlant amb les religioses, va constituir el 1980 aquesta entitat que és l'UR, la Unió de Religiosos de Catalunya, que ja en aquell moment, parlo de 1980, la junta directiva ja va ser paritària, de manera que si el president era un home, la vicepresidenta era una dona.
I al revés.
Normalment eren 3 i 3, i al revés, 3 i 3. Per tant, des d'aquell moment s'ha fet paritària que... això, bueno, doncs ara sembla que és una cosa bastant sí. General, però en aquell moment ja s'entenia així. És a dir, valoro molt la vida religiosa d'aquella època perquè van saber interpretar. Jo penso que l'Església hauria de fer una mica a vegades aquest esforç, avançar-se una mica cap on van les coses, no reaccionar, sinó ser proactius, avançar-se una mica.
Lluís Serra va ser secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya entre el 2008 i el 2020. Suposo que va acabar aquesta etapa perquè portava ja 12 anys. No sé si era un mandat màxim o el càrrec de secretari no calia. Ho va fer per voluntat pròpia.
Sí, ho vaig fer per voluntat pròpia i també li diria una cosa. Quan havia estat 8 anys, em vaig preguntar seriosament si havia continuat. Perquè penso que 8 anys, jo penso que un cert relleu amb una agilitat és bo per a les institucions. En aquell moment, veient també que la vida religiosa doncs, havia disminuït el nombre de membres, etc., doncs vaig continuar. Però als 12 anys ja em semblava que podia ser important de dir doncs ara potser ja convé amb una cosa d'aquest tipus, no? Uh-huh. Que ja implica una certa dinamització important, etc. I aleshores, doncs, aquest va ser un motiu important, no l'únic, però un motiu important per dir, doncs, que em sembla que caldria que hi hagués un relleu, no?
De fet, Lluís Serra, com a secretari general, va coincidir amb Màxim Muñoz com a president de la Unió de Religiosos i també una mica amb Eduard Rei, que és l'actual president, oi? No? El germà Caputxí.
Sí,
efectivament. O frare Caputxí, perdó.
Sí, sí. Doncs vaig coincidir primer amb... A la
Cristina Martínez.
Martínez, eh? Sí. La germana Cristina Martínez, que a mi em va semblar molt interessant, ser com a secretari, diguéssim, al servei d'una institució presidit per una religiosa. Això ho valoro molt, perquè en determinats moments pensem que moltes vegades els religiosos estem en ambients doncs, més d'església o a vegades més clericals, i crec que el paper de la germana Cristina Martínez, en un sentit d'un gran servei i tal, també calia que la gent entengués, a vegades, doncs, a vegades que ho entengués ben clarament, que estàvem molt contents de tenir una presidenta. Uh-huh. Jo personalment estic molt content de la seva època, una persona a la qual vaig treballar molt a gust, i efectivament penso que és significatiu que, les entitats puguin estar presidides doncs, per religioses, no?
I més encara la URC, que és mixta, és a dir, és de congregacions i ordes masculines i femenines.
Però mixta no vol dir d'igual proporció, perquè hi ha més proporció de dones.
Fins i tot, exacte, hauria d'haver-hi més dones presidentes. Sí,
en aquest sentit. Ja no era la primera, també, vull dir que això és un tema important. La segona ja va ser molts anys amb el pare Màxim Muñoz. Amb el pare Màxim Muñoz, doncs, perquè quan vaig entrar ell era vicepresident, doncs després amb ell, clar, vaig treballar molts anys amb ell i va haver una col·laboració molt estreta amb una persona que ens vam entendre perfectament, amb una visió conjunta, participada, doncs molt important de poder treballar al servei de la vida religiosa i sempre oberts a la cultura i a l'entorn, a la societat, en comunió amb l'Església. En tots aquests aspectes els hem cuidat sempre des de l'URC. Això està un tema molt clar, no? Molt clar.
Doncs tenim comunicació precisament amb Màxim Muñoz, claretià, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, i a partir del 2009, si no recordo malament, i fins al 2019, no? Va ser el president de la URC. Pare Màxim Muñoz, bona tarda o bon vespre ja. Com estem?
Molt bé, aquí escoltant sempre en fruïció.
Sí, hem fet una petita jugada al germà Lluís
Serra. Aquesta no l'esperava, no sabia mateix que el connectaríem, pensava que no.
Li hem fet una jugada perquè li hem fet parlar de vostè i hi havia plena confiança que no diria res comprometedor i no sabia que l'escoltava. Ara està d'acord amb el que ha dit? Van tenir molt bona relació i molt bona entesa?
Doncs sí, per suposat.
Sí, sí.
Realment ens vam complementar molt bé.
Molt bé.
Aquella època, llarga època. Sí,
sí, llarga època. I sempre les èpoques que vivim ara, fa 10 anys, fa 20 anys, han tingut la seva complexitat i la seva dificultat, oi, també?
Sí, amb aquesta en concret ha estat una mica complexa. Sobretot, diríem, una de les coses que ha dit, que ja hem treballat molt sobre la URC, és també l'arrelament dels religiosos i religioses a Catalunya. I ja veiem com, diríem, la manera d'entendre Catalunya i entendre's dintre d'Espanya doncs ha suposat un canvi molt notable i des de la nostra responsabilitat no era fàcil, no?, situar-nos en aquest aspecte, però bé, ha sigut un repte important que jo crec que més o menys hem sabut afrontar.
I com valora vostè aquesta època en què va ser president de la Unió de Religiosos de Catalunya? Ho hem dit bé, entre el 2009 i el 2019 ha estat l'època, més o menys?
Sí, bueno, jo vaig començar el 2011.
2011, perdó, me n'he anat massa enrere. Del 2011 al 2019, 8 anys, sí, perquè són períodes de 4, no, suposo?
Sí.
Perfecte.
Sí, jo vaig estar abans, sí que vaig estar a la Junta Directiva. Quan ell va entrar, el Lluís, jo estava a la Junta Directiva.
Molt bé.
I en part, això, vicepresident amb la Cristina de presidenta, sí.
Sí, molt bé, molt bé. Doncs queda aclarit, el 2011 al 2019. I què destacaria d'aquests anys, a banda del que ja ha comentat sobre el que és el treball conjunt dels religiosos i religioses de Catalunya?
Doncs sí, això, el diríem, el promoure, jo crec que n'heu parlat també, aquesta paraula que és complicada de dir, la intercongregacionalitat,
sí.
És una cosa que hem vetllat molt i que hem intentat promoure a diversos nivells, no només, diríem, el nivell de col·laboració amb coses que cadascú pel seu compte no podria fer. Hi ha una cosa que jo ja de novici vaig participar, que són aquests cursos de novicis i de novícies, no?, intercongregacionals. I tot el que és la formació continuada, diríem, un munt de trobades que hem fet, no, Lluís? Sí. Amb responsables de diversos àmbits, no? Tant superiors majors com també doncs, administradors, responsables de cases d'espiritualitat. És a dir, aquells àmbits, d'alguna manera, en el qual era possible i desitjable una col·laboració, doncs hem intentat obrir camins, no? Tenint sempre, bueno, molt en compte també, doncs, una de les coses que també hem treballat. Hem de treballar sempre, no? Però és com situar-nos com a religiosos en aquest canvi tan notable d'època i sobretot com afrontar el que seria la crisi una mica de reducció, no? De reducció de persones, com ens reubicàvem en aquesta situació. Una altra cosa que també aquests anys hem treballat molt és, diríem, tot el situar-nos dintre de l'Església de Catalunya, no? I el contacte amb els bisbes ha estat, jo crec que bastant bo i relativament freqüent, no? Cada dos anys doncs, ens trobàvem la Junta Directiva ampliada amb els bisbes per tractar algun tema que ens interessava conjuntament. Va haver fins i tot, en motiu de l'any de la vida consagrada, doncs el que podia ser una assemblea general de la URB, perquè estaven, diguem, els provincials i delegats amb tots els bisbes de Catalunya. Va ser realment una jornada doncs, molt maca, no? per veure doncs, que clar, és un carisma dintre l'Església. Això també doncs, ho hem d'una vegada reivindicat, entre cometes, no? I continuem pensant que una Església diocesana, per exemple, que en la manera d'entendre's no inclou els religiosos i la pluralitat de carismes i es quedés només reduïda, per exemple, doncs el que és estrictament diocesà o parroquial, etc., doncs quedaria molt empobrit, no? I això doncs, també ho hem treballat aquests anys.
Sí, doncs
podria dir més coses, per exemple, doncs, també la significació de la vida religiosa a nivell també social i cultural, no?
Efectivament.
També ho vam treballar amb en Lluís doncs, i amb tota la junta directiva, no? Intentar doncs, ser-hi presents, remarcar, no? Quan algú d'un religiós, que Déu-n'hi-do els que hi ha religiosos i religioses han rebut distincions, no? Premis, etc., que vol dir doncs, que, bueno, que hi ha experiències i persones molt valuoses, no?
I tant,
que
i tant.
Aportat i estan aportant molt, no?
I, evidentment, la tasca educativa de moltes congregacions sí. I molts ordes, els maristes, evidentment, però també els claretians i moltes altres, pare Màxim Muñoz. Bé, li volia preguntar, de fet, li havia dit que començaria per aquí, però ho faig ara. Què destacaria vostè a nivell personal de Lluís Serra? No perquè sigui ell aquí davant, sinó amb llibertat.
Bé, no diré una cosa que ell no sàpiga, perquè també la vaig dir quan em vaig acomiadar com a president, no? O sigui, jo admiro molt el Lluís Serra, perquè ha sigut un gran regal la seva amistat. Direm per... Jo no sé si és la paraula curiositat, no? És aquesta obertura i desig, no? De conèixer coses noves, d'aprofundir-hi, el ventall tan ampli, no? D'interessos, i la seva capacitat de treball, que jo no sé d'on treu temps, no? Perquè tota la seva activitat, diríem, de tarticulista, de tertulià, de professor... I una altra cosa que també jo voldria remarcar, ell també, com a de formació, és bastant interdisciplinar, no?
Sí.
És a dir, des del punt de vista també de la comunicació, de la teologia, de la psicologia, tot el treball que ha fet amb l'Enneagrama, etc., doncs l'han permès també fer algun tipus de treball de frontera, no? Això ho comentava i m'explicava, doncs, a vegades, doncs, cursos que l'invitaven de fòrums que no eren res eclesiàstics ni eclesials, no? Ni cristians, no? Sempre hi havia un punt en el qual hi podia portar doncs, el que seria un humanisme cristià des de la seva perspectiva.
Mm-hmm. Molt bé.
Vull dir que...
Sí, sí. Ens quedem amb aquest vessant que vostè ha descrit d'home de curiositat i home interdisciplinar. Jo afegiria, és un gran pensador, Lluís Serra. Perdoni que li diguem tantes floretes, germà Lluís Serra, però és el que pensem. I vostè una vegada arran d'unes conegudes declaracions del bisbe Xavier Novell, ara fa uns anys, recordo que ens deia aquí, germà Lluís Serra, per què no ens hem de poder fer preguntes, no? Si no ens fem preguntes, ens estem autocensurant, deia vostè.
Sí, sí, sí.
Però no només això, sinó ho diria també com a professor.
Sí.
És a dir, a vegades el gran error de la pedagogia és fer aprendre als alumnes respostes a preguntes que no s'han formulat. I aleshores l'interès és mínim. En canvi, quan tu suscites als alumnes preguntes, si tenen preguntes, buscaran respostes.
Clar.
Aleshores, aquest és un punt d'estímul pedagògic, És a dir, penso que és interessant formular preguntes, no?
Sí, sí. Un bon alumne és un alumne que pregunta, oi?
I si no, mireu, per exemple, a l'Evangeli, quantes vegades pregunta Jesús. Aquella persona que estava 38 anys al costat de la piscina de Siloé, diu, què li fa Jesús? Vols curar-te? És a dir, li fa una pregunta. Moltes vegades, què vols que faci? Tal, li fa preguntes, perquè la gent ha de saber exactament, buscarà una resposta si és que s'ha formulat una pregunta.
Per posar en context, aquelles declaracions del bisbe Xavier Novell parlaven en forma de pregunta d'aquestes famílies diverses, no? De vegades desestructurades, de vegades formades per persones del mateix sexe, i llavors es feia preguntes sobre si els fills podien rebre una formació igual en un context o en un altre. No? Eren en forma de preguntes. Recordem que va tenir molt impacte aquelles declaracions.
Sí, el que passa que molt d'aquell text que va escriure, més que declaracions...
Sí, era un text, declaracions escrites, diguéssim.
Una glossa, tipus de glossa dominical... Hi havia citacions del papa que els comentaristes comentaven com si fossin del bisbe Novell.
Efectivament,
no? I eren del papa, tal com estava plantejat. No? Aleshores, doncs, bé, són aquestes coses que a vegades quan és bo que es pugui parlar de tot. I després, si, que ho argumenti la gent, sigui la postura que sigui, eh? És a dir, argumentar-ho. Perquè si d'entrada creem unes censures a qualsevol tema, doncs això tampoc ens ajuda, perquè les censures poden fer una llei del pèndol. Abans estava censurat una cosa, ara és l'altra. No?
Ens passem d'un extrem a l'altre.
Aleshores, continuem en un esquema de censura. És igual que sigui d'esquerra a dreta, de dreta a esquerra. L'important és que hi hagi una llibertat, una argumentació, una bona formació i una capacitat de diàleg.
Avui el nostre protagonista és el marista Lluís Serra, per si us heu incorporat, amics oients, amb el programa començat, i estem parlant uns minuts també amb Màxim Muñoz, claretià, professor de teologia. Molt breument, per no robar-li més temps, pare Màxim Muñoz, si vol comentar alguna cosa més del germà Lluís Serra, i en tot cas també li vull preguntar, a banda d'això, què fa ara? Em sembla que és professor, oi? I també té alguna responsabilitat en la formació dels claretians, oi?
Sí. Bueno, només una cosa que li he sentit al final quan preguntaves això de congregacions que són de germans, no? Que si s'ordenaven i tal. Jo una de les coses que també agraeixo en la complementarietat que hem tingut, especialment, és a dir, captes molt, diríem, la diferència, no? Entre el que podia ser jo com a capellà o congregacions com la nostra, que encara que tinguin germans, doncs la majoria som preveres, no?
Sí.
El que és una congregació de germans com els maristes tenen un aire, no? I aporten coses i una sensibilitat que és especial, no? I jo crec que això ens enriqueix molt.
Doncs fantàstic, molt bé.
No, però al màxim sempre recordo que ha tingut una sensibilitat també per valorar l'especificitat de les congregacions. Perquè, per exemple, alguna vegada deia, bueno, els pares claretians què fareu en un moment determinat? Diu, no, missioners claretians. Perquè pares no, els claretians hi ha germans i pares i germans.
Exacte.
Per tant, ell amb això,
per exemple,
són detalls menors, semblen menors, però en el fons vol dir que una persona està ben situada.
Sí, els missioners del Cor de Maria és el nom propi, claretians pel pare Claret, però...
Però no pel pare Claretians.
Sí, però això és una batalla que, escolta, ja despertés els pares claretians.
Sí, l'entenem perfectament. Són missioners, evidentment la majoria preveres, com ha dit, però altres que no són ordenats. També passa això en els jesuïtes, per exemple, o en altres congregacions, on hi ha la majoria preveres, però alguns que no ho són. Bé, doncs, un plaer compartir uns minuts amb vostè, pare Màxim Muñoz. A vostè sí que li diem pare perquè és sacerdot.
Bueno, s'ha
de
cosa.
Dèiem que vostè dona classes i continua, doncs, en la cúria dels claretians, no?
Bé, sí, ara estic de delegat dels claretians a Catalunya, amb aquesta reestructuració que hem fet.
Sí.
I després, doncs, també estic treballant en el Consell d'Editorial Claret, i en part també una mica donant suport a temes de formació. Per exemple, hem tingut a la comunitat doncs, un parell d'estudiants, ara un s'ordena de prevere el dissabte que ve, un d'Indonèsia.
Molt bé.
I tenim també un estudiant de la Xina doncs, que, bueno, que ha anat acompanyant aquests dies. Intentant aportar el que podem.
Molt bé, doncs, i evidentment també vinculat a la URC, encara que no estigui ara en tasques de responsabilitat, oi?
Bé, vinculat com a religiós.
Com a religiós, efectivament.
Bueno, aquest és un aspecte interessant dels claretians, no? Que nosaltres hem tingut sempre molt bona relació amb els claretians des de fa molts... des de que jo era estudiant, eh? I hi ha dues dimensions, entre altres, o tres, que podia dir que ajuden també a aquest aspecte de bona relació. Una és la dimensió pastoral. Claret era autènticament una persona absolutament dedicada a pastoral, una persona dedicada a la comunicació. I això penso que són aspectes que he compartit, per exemple, per a Màxim. No? Uh-huh. I després també un altre aspecte que és interessant, que són congregacions masculines, on el referent clar és Maria, que és una dona. No?
Uh-huh.
I això també crec que també és important que el nostre valor referent, ja sabem que és Jesús i Déu i tal, no? Però el més immediat i el més aglutinador inicialment doncs, és la figura Maria, no?
Doncs
això
bé.
Penso que és també altament significatiu.
Doncs
això és veritat, eh? O sigui, les congregacions que tenim carisma marià, diríem, també tenim un aire especial.
Molt bé.
Que fa que entrem en sintonia. Si això ho he sentit un claretià, jo no havia pensat mai, no? D'un col·lega aleshores, perquè era provincial de Bètica, doncs que ho va dir i vaig dir, ostres, si tens raó, eh? Vull dir, les congregacions marià, o sigui, és que tenen Maria en el seu nom i l'espiritualitat, tenim una sensibilitat especial que ens deu donar ella, clar.
Sí, sí, doncs fantàstic, molt bé, aquesta connexió missioners del Cor de Maria, germans maristes. També recordem que tenim els Carmelites Descalços, única congregació masculina fundada per una dona,
dona,
per una dona,
sí,
per
sí,
Santa
sí.
Teresa de Jesús, directament,
sí,
fa segles.
Sí, però ho deia el pare Agustí Borrell, que és carmelita i ara el vicari general. Del...
Sí, efectivament, ara el tenim a Roma, però...
Sí, 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 però deia una congregació fundada per una dona.
Per una dona, efectivament. Moltes gràcies, pare Màxim Muñoz, per haver-nos acompanyat. Una abraçada molt forta i esperem... Estem en contacte. Avui un record també, permeti'm que acabi així, al bisbe Pere Casaldàliga, que ens deixava el 8 d'agost passat i que serà homenatjat dilluns vinent a Barcelona, en un acte organitzat per la nova Fundació i l'Ajuntament de Barcelona. Potser vostè hi serà en aquest homenatge.
Hi seré, clar. Ja a la plaça
del Rei. Sí, sí. Molt bé. Sí. Ens diuen de la Fundació Pere Casaldàliga que l'accés és restringit, però en tot cas doncs, tots ens hi unim espiritualment.
Molt bé.
Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies, Lluís.
Adéu, gràcies. Adéu.
Seguim amb Lluís Serra i m'agradaria demanar-li, hem parlat molt de vida religiosa, de vida consagrada, però anem a altres temes. Quina música triaria si jo ara li oferís? Posem una peça, una cançó que li agradi.
Moltes vegades en esquemes de formació he utilitzat una cançó que ens crec que és molt interessant, de Giacomo Puccini, Nessun dorma.
Nessun dorma, és a dir, que tots vetllem, eh? Que ningú
vetllem,
dormi.
Vetllem.
Això en italià vol dir que ningú no dormi.
Que ningú no dormi, eh? És a dir, que està desperts i al final de tot a l'alba vincerò, no? És a dir, està expectant, és d'una força dramàtica important el que... S'està jugant la vida, s'està jugant la vida en aquell moment, el protagonista, el príncep Calaf.
I per tant...
És un dorma. Doncs... És, hem d'estar desperts, fixem-nos que també això és un missatge evangèlic. No he pogut ballar ni una hora amb mi. Ballar, estar desperts, ballar.
I tant, Jesús ens ho diu, vetlleu.
I això ho deia, això serveix per totes les dimensions psicològiques, humanes i tal, d'estar desperts.
Sí, que això no vol dir que no hàgim de descansar a les nits, eh? És bo dormir, dormir com a descans per al cos i per a l'ànima. Doncs escoltem, si li sembla, germà Lluís Serra, aquesta versió del Nessun dorma de Giacomo Puccini, interpretada pel tenor Jaume Aragall. Després d'escoltar aquesta joia, Nessun Dorma, de la qual ja ens ha parlat Lluís Serra, en el sentit d'estar desperts, de vetllar, i per poder vetllar hem de poder descansar, com dèiem abans, no? També,
però aquí l'estar desperts és que s'ha de situar en l'obra, no? En l'òpera. L'òpera és que s'estava jugant la vida per l'amor. S'estava jugant la vida, perquè si no responia als tres enigmes de la vida, els tres enigmes, però aquí hi ha respost. La princesa, l'hereva de l'emperador de Xina, doncs aquesta princesa doncs no accepta després el que ell havia dit, i aleshores ell diu, si abans que surti el sol diu el meu nom, doncs aleshores no em casaré amb tu. Per tant, diguéssim, és un moment, és a dir, fins quan una vida, quan una persona juga la vida, val la pena viure-la, la vida.
Sí.
No tant, i aquí ell s'ha jugat la vida en tres moments.
Molt bé. Un home que va vetllar molt i que no va descansar és precisament Pere Casaldàliga. Ara el recordàvem en uns moments finals amb Màxim Muñoz. Vostè deia que en una carta d'agraïment a l'estiu passat posava l'exemple de Pere Casaldàliga. Vostè ha parlat molt de Pere Casaldàliga i fins i tot no sé si l'ha conegut personalment.
No, no l'he conegut personalment.
Però sí que ha vist tot el que ha fet.
Perquè em sembla que el seu missatge és molt important, perquè és una persona doncs, que s'ha inspirat en l'Evangeli, i després també és una persona compromesa amb els pobres i gent vulnerable, i després és una persona que utilitza molt la poesia. Penso que és molt important el llenguatge poètic.
Sí, trobar el camí de l'Evangeli no sempre és fàcil. Vostè com el va trobar? I ara que em parla de Pere Casaldàliga, també ens hem de plantejar com ha de ser viure l'Evangeli radicalment, en el bon sentit.
Bé, el camí de l'Evangeli és una qüestió com la llet materna, la vaig mamar a casa. Vull dir, el camí de l'Evangeli va ser a través de la meva família, dels meus pares, molt creients, profundament creients, especialment de la meva mare, perquè el meu pare va morir quan jo tenia 3 anys i mig. Però el meu pare era escriptor, havia editat alguna, s'havia fundat alguna revista i tal, i per tant era una persona prolífica amb els temes que tractava i tal, va ser un tema molt significatiu, i la meva mare doncs va continuar aquesta tasca educativa, aquest aspecte de la fe, perquè era profundament creient. I després amb els meus germans, és a dir, hem tingut una família que hem viscut aquesta situació, ho hem mamat a casa, i és una transmissió, per tant, ha estat una transmissió. Després ve una altra feina, que és la personalització d'aquesta fe, i per tant vindria aquí com un sentit de la confirmació, no? El sacrament de la confirmació no només Déu es confirma, sinó també tu confirmes la fe rebuda, no?
Perquè la fe la donen, la transmeten als pares. Els pares no poden dir agafi vostè això. Si els pares tenen una creença, tenen tot el dret i obligació de transmetre-la al fill. Després el fill és lliure, per també, sí, de vegades...
Esclar, ve aquí la confirmació de dir doncs ho accepto i tal, no? I després a poc a poc te n'adones de la riquesa de l'Evangeli i t'adones que és un camp immens d'una enorme profunditat i que a poc vas entenent el que significa l'Evangeli, molt a poc, perquè hi ha coses que no són tan fàcils d'entendre.
I seguim ja en la recta final d'aquest protagonista dedicat avui a Lluís Serra Llansana, germà marista i secretari provincial d'aquesta congregació dels maristes fundada per Sant Marcel·lí de Champagnat. Vostè va escriure un llibre que es diu L'Eneagrama de les Passions. Què és l'Eneagrama?
Bueno, aquest llibre és el resultat d'una part de la tesi doctoral que vaig fer sobre aquest tema. L'Eneagrama de les Passions vindria a ser una tipologia de personalitat, l'objectiu del qual és afavorir l'autoconeixement.
Per tant, és un mètode d'autoconeixement.
Sí, seria com una manera d'entendre, però basada i en relació amb un tema d'una llarga tradició eclesial, que és els pecats capitals, des de la dimensió de pecat capital seria moral, però des de les passions capitals de les persones, que són unes claus magnífiques per entendre el que està passant a la societat. I aquestes passions capitals, aquests pecats capitals, aquestes passions, venen perfectament estudiats des dels monjos, Evagri Ponti, Sant Joan Cassià, etc. No? Al llarg de la història, per exemple, una obra literària important com la Divina Comèdia de Dante també hi és allà, i afavoreix l'autoconeixement de les persones.
Mm-hmm. El que passa és que N.A. vol dir nou.
No, perquè...
Els pecats capitals són set.
No.
Són nou.
Són vuit. Així, en els llistats clàssics són vuit.
Uh-huh.
L'únic que després es van reduir a set, però en el fons, si fixem, i tothom ho entendrà perfectament en el moment que estem vivint, una de les passions que ha desaparegut del llistat aparentment, però no de l'històric, que és profund i molt interessant, és la vanitat. La vanitat també es considera una passió dominant de la persona. I avui, en l'època de la imatge i tot això, és claríssim que la vanitat també és un dels motius més clars també de l'actuació de les persones. Aleshores, quan una persona descobreix quina és la seva dominant, és com la pot treballar.
Bé, doncs recomanem aquest mètode i aquest llibre, l'Eneagrama de les passions, una manera també de conèixer-se un mateix i també fins i tot de compartir aquest coneixement amb les passions d'una altra persona, per exemple, en parella, no?, o en amics.
Bueno, el coneixement més que compartir les passions, la passió en aquest sentit tindria com un sentit més aviat negatiu, no? Seria com una distorsió de la passió. Si veiem les passions, clar, seria des de la ira, per exemple, l'ira, sí. Doncs és un tema important, no?, l'orgull, l'enveja, l'avarícia, bueno, i si entenem que el que està passant a la societat ens adonem que aquestes passions són el que motiva moltes drames, moltes qüestions, moltes tragèdies socials.
La vida religiosa, concretament a Catalunya, però també a tot el món, està vivint tota la realitat de la pandèmia i també un problema que no podem obviar, encara que tractem breument, com és tot el drama dels abusos que ha afectat moltes congregacions, els maristes, els benedictins i altres congregacions. És un problema que l'Església està afrontant bé, creu vostè?
Home, crec que d'una manera molt significativa va ser, penso que això se li haurà de reconèixer històricament, va ser el papa Benet XVI.
Que ja va començar a parlar de la tolerància zero.
La primera qüestió que va fer el seu, diguéssim, elegit papa, no?, va ser actuar ja en aquest tema. No? I després el papa Francesc, doncs, està treballant molt seriosament sobre aquest tema, especialment potser en un moment d'una empenta amb més força va ser després de la seva visita a Xile, que va ser un fet determinant, diguéssim, per prendre consciència, més consciència encara del problema i prendre mesures, no?
Uh-huh.
Això crec que és significatiu, que és important, i, clar, és un dels aspectes que penso que s'ha avançat molt en la mesura de tenir, doncs, la consciència de la gravetat del problema.
La gravetat del problema, l'autocrítica, els errors del passat i, evidentment, sobretot, el més important, que no es tornin a produir, que siguin erradicats com a pràctica en la vida de l'Església.
Sí, jo, aquest és el tema prioritari com a entitat d'Església.
Uh-huh.
Però com a ciutadà, en tot on
en tots els
produeixin àmbits. Víctimes. Perquè, si no, estem tenint només unes víctimes i les altres com si no compten. Totes les víctimes.
Totes són igualment
per
víctimes.
Tant, per exemple, nosaltres haurem de dedicar-nos més al nostre camp eclesial, però no significa que ens hem d'oblidar de la resta. A vegades això es pot fer així, polaritzar, posar el focus en un sector i perdre la visió del conjunt.
Germà Lluís Serra, marista, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en el protagonista de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, bona nit.
Bona nit.
Gràcies, amics oients. Fins la propera. Adéu-siau.